L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Som a dimarts, 7 de setembre. L'inici del període escolar i l'entrada dels alumnes a les aules marca avui l'actualitat de la jornada. Una actualitat que també porta, malauradament, titulars tràgics com la mort del futbolista de l'Ampolla, Jordi Pitarque. Pitarque, jugador del Reus Deportiu, moria ahir a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa després de diverses aturades cardiorrespiratòries. Tenia 23 anys. Benvinguts, esteu escoltant les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Això és l'informatiu a Memute. Una de les notícies que marca la jornada d'aquest dimarts 7 de setembre és l'entrada dels escolars a les aules, i és que els alumnes del Principat han començat un curs marcat pel canvi de calendari i la digitalització de l'aula. Al País Valencià el curs comença dijous i a les Illes dilluns vinent. Els alumnes d'ensenyament obligatori del Principat comencen avui un curs marcat per l'avançament del calendari escolar i per la incorporació dels llibres de text digitals a l'aula. Els mestres han hagut de treballar més intensament per tenir-ho tot llest una setmana abans que no de costum. L'avançament del curs permetrà fer una setmana de vacances al final de febrer o la primera de març. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs començarem a desenvolupar aquesta notícia amb el permís dels nostres oients des d'una perspectiva més global, explicant, per exemple, que a Catalunya Nord ja fa uns dies que es van començar les classes, concretament el dia 1, excepte a primària, que van començar el dia 2. Al País Valencià, en canvi, els alumnes d'infantil i primària començaran el dijous i els de secundària el dia 15. A les Illes, tots els alumnes d'ensenyament obligatori començaran el curs 2010-2011 dilluns vinent, dia 13. Així doncs, els alumnes del Principat, aquí a Catalunya, comencen per primera vegada una setmana abans les classes, un avançament que suposarà fer una setmana blanca el segon trimestre. Concretament, els centres del Consorci d'Educació de Barcelona, Baix Llobregat, Barcelona Comarques, Tarragona, Vallès Occidental i també les Terres de l'Ebre faran aquesta setmana de vacances del 7 a l'11 de març. En canvi, els centres de Catalunya Central, Lleida, Maresme, Vallès Oriental i Girona ho faran la setmana del 28 de febrer al 4 de març. Aquest també és el curs del decret d'autonomia, que donarà als centres més poder per decidir sobre el seu projecte educatiu i l'administració dels seus recursos. També hi ha més novetats. Els estudiants de quart d'ESO faran a l'abril una prova de competències de català, espanyol, matemàtiques i anglès. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, considera que aquest serà el curs on cristal·litza l'estratègia definida al principi del mandat pel seu equip, que s'aplicarà fins a les últimes conseqüències, advertia. Unes advertències que tenien una ràpida resposta per part de la portaveu de l'àrea d'ensenyament de Comissions Obreres, Montse Ros, que insistia que la distància entre el departament i docents faria fracassar totes les seves polítiques educatives. Ros alertava que falten 2.000 docents al sistema educatiu i avançava que presentarien un recurs contenciós administratiu per incompliment de convenis col·lectius que afecten uns 50.000 treballadors de l'escola concertada. D'altra banda, Ros també afegia que s'ha de treballar per consensuar, per conciliar els horaris socials i escolars.
S'ha de fer un treball de consens sobre els horaris socials i escolars. No es poden fer per separat, s'han de fer d'una manera intel·ligent i en bé de tota la societat.
També la Federació de Treballadors d'Ensenyament de UGT ha criticat en un comunicat aquest començament de curs. Diuen que comença marcat per una coincidència de factors negatius com ara l'increment de barracons, la retallada de plantilles i salarial, una disminució de recursos o el desplegament dels decrets d'autonomia i direcció. Ho explicava en roda de premsa la responsable de UGT, de la Federació de Treballadors d'Ensenyament de UGT, Roser Font.
I continua havent, tot i que es diu que menor, un augment d'alumnat a les aules de l'escola catalana, i en canvi, per part de l'administració pública, es continuen escatimant els recursos humans per atendre aquest augment de població escolar. Aquesta falta de professorat a les aules es manifesta tant en el sector públic com en el sector privat concertat.
La Federació de Treballadors de l'Ensenyament de UGT també recordava que el sindicat s'ha manifestat reiteradament contra la modificació del calendari escolar perquè modifica les condicions laborals sense haver pogut negociar-ho, perquè deixa poc marge per preparar el curs i perquè complica la conciliació de la vida laboral i familiar. Acabem recordant que a les Terres de l'Ebre aquest nou curs escolar 2010-2011 que comença avui ho fa amb un total de 28.656 alumnes, 1.051 més que el curs anterior. En quant a la plantilla de docents als centres públics ebrencs, aquesta s'ha incrementat en 22 més que el curs passat, essent enguany un total de 2.300 els professionals de l'ensenyament que impartiran classes al territori. D'aquests, n'hi ha 1.243 a les escoles de l'Ebre i 1.057 als seus instituts.
Gràcies, Josep. A nivell municipal, aquest matí els alumnes del Col·legi Públic Sant Jordi de l'Ametlla de Mar ja han començat també el nou curs. L'IES, Mare de Déu de la Candelera, té la presentació oficial del curs, tot i que els alumnes encetaran les classes demà. Per la seva banda, l'Escola Nauticopesquera també realitzarà la presentació del nou curs al cicle mitjà avui al matí. En canvi, el cicle superior no començarà fins al dia 14. La Llar d'Infants Xerinola obrirà les portes un dia abans, el dia 13 de setembre. Des de la Cala Ràdio ens informa Olga Tomàs.
El Col·legi Públic Sant Jordi de l'Ametlla de Mar ha encetat aquest matí el nou curs escolar 2010-2011. Els més de 600 alumnes de l'escola han iniciat avui les classes d'un nou curs marcat pel nou calendari escolar. El col·legi ha obert les portes una setmana abans respecte a l'any passat. D'altra banda, però, els alumnes tindran festa la setmana del 28 de febrer. Des de l'escola de l'Ametlla es va intentar que coincidís amb la setmana de les festes de la Candelera, però per motius administratius no ha estat possible. El curs 2010-2011 s'ha encetat amb un lleuger augment d'alumnes de P3, on un 30% dels matriculats són fills de nouvinguts. D'altra banda, el començament de les classes de secundària a Catalunya ha estat marcat per l'augment del protagonisme de les noves tecnologies. En concret, els alumnes de primer i segon d'ESO disposaran d'ordenadors portàtils com a eines de treball i consulta acadèmiques. L'IES de la Mare de Déu de l'Ametlla de Mar no n'és una excepció i, per tant, els alumnes gaudiran d'aquest avanç tecnològic. L'ordenador, que costa uns 300 euros, el paga la meitat el Departament d'Ensenyament i la resta l'alumne, ja que queda com a propietat seva mentre estigui a l'institut. Tot i això, els llibres continuen tenint un paper preponderant en l'educació, uns llibres els quals el Consistori Calero subvenciona. A més, tant l'escola com l'institut reciclen any rere any els llibres que passen d'alumne a alumne. D'altra banda, Mari Carme Martí, la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ens explica el nou paper de l'aula oberta.
L'aula oberta fa anys que està instaurada en els instituts, però aquest any, aquest estiu, s'ha firmat un conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Educació perquè els alumnes de l'aula oberta, que els pares estiguin conformes i el centre i l'equip directiu, puguin treballar a hores parcials per l'Ajuntament, amb un horari parcial per l'Ajuntament, perquè com que és alumnat que no vol estudiar, que no es vol dedicar a estudiar, és per, en època en què encara han d'estar a l'institut, tenir unes hores lectives i unes altres hores que s'iniciïn en el món laboral.
La carta de compromís a l'escola i a l'institut és una altra de les novetats d'aquest nou curs a Catalunya. Per tant, els pares i mares, també a l'Ametlla de Mar, s'hauran de comprometre per escrit i amb signatura en complir les normes als centres per tal de garantir l'educació de qualitat dels seus fills. Pel que fa a l'Escola Nauticopesquera, aquest matí també realitza la presentació oficial del nou curs pels alumnes del cicle mitjà. En canvi, el cicle superior no començarà fins al dia 14. Finalment, la Llar d'Infants Xerinola obrirà les portes un dia abans, el 13 de setembre.
Canviem de temàtica, de les aules al Parlament, perquè la llei de correbous podria entrar al debat del Parlament el dia 22 de setembre, tal com ens explica en la següent crònica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La diputada d'Esquerra al Parlament, Marta Cid, va anunciar la passada setmana que la llei de correbous podria portar-se a aprovació al proper plenari del Parlament de Catalunya previst per al 22 de setembre, tot i que l'ordre del dia del plenari es confirmarà segurament aquesta mateixa setmana. L'anunci es produïa en el marc d'una trobada de càrrecs d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre per preparar la campanya de les eleccions al Parlament que tindrà lloc en els propers mesos. La diputada ebrenca va assenyalar que si finalment s'aprova la llei de correbous serà una satisfacció preocupació per al seu grup, ja que considera que és una llei complexa, no pel seu contingut, sinó més aviat perquè ha esdevingut una llei utilitzada pel Partit Popular per a dedicar-se a fer una política, segons va dir, de plena demagògia, creant un estiu de confusió en el marc de les festes majors de les poblacions ebrenques. Cid va afegir que el projecte de llei s'ha convertit en un tema de preocupació entre els aficionats, les comissions de bous, els ajuntaments, la delegació del govern i la població en general. Escoltem Marta Cid.
Si el calendari es compleix en aquesta ocasió, el dia 22 tenim plenari i aquesta llei entra a l'ordre del dia, que així ho desitgem, ho esperem tots, que així siga. Jo penso que el tràmit final, aquesta recta final, ens podrem felicitar a quan acabi aquest ple, perquè definitivament haurem tancat una porta, un capítol del que hem estat espectadors aquest estiu a través de molts mitjans de comunicació, i tancar porta vol dir doncs, poder celebrar aquests actes de bous en tranquil·litat, en una cobertura i una seguretat jurídica que al dia d'avui s'ha estat desenvolupant en voluntat per totes les parts afectades, però que una vegada sigui matèria ja de llei, podrem dir que de cara en un futur això deixarà de ser el recurrent de cada estiu i la notícia de cada estiu, per passar ja a ser normalitat, que és el que tots i totes desitgem a les Terres de l'Ebre.
La diputada també va recordar que la tramitació d'aquest projecte de llei va estar sustentat per una àmplia majoria de la cambra catalana, ja que al seu moment tant el Partit dels Socialistes de Catalunya com Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya van donar suport al dictamen de la Comissió de Política Cultural. Finalment, i mitjançant dictamen, el Consell de Garanties va avalar la llei dels correbous per a incloure-la en el següent plenari, després de que el Partit Popular, recordava la mateixa CID, enviés aquesta llei al Consell de Garanties Estatutàries només amb un profit polític.
Obrim ara la pàgina relacionada amb el món del camp i anem a parlar de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, perquè enguany seran 7 els molins que produiran oli d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. La comissió mixta del projecte pilot Oli d'Oliveres Mil·lenàries del territori del Sénia, formada al 50% per l'associació i la Mancomunitat, treballa per a que la nova collita d'oli 2010-2011 ja siguin 7 els molins que produeixin oli d'oliveres mil·lenàries d'aquest territori. Molí de la Creu, de la Galera, Alboredes, de la Jana, Montebre, de Santa Bàrbara, a Comón d'Ulldecona, Cérvol de Traiguera i dos cooperatives més, la de Càlits i la de Godall. Jaume Antic, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, ens explicava l'evolució d'oli d'oliveres mil·lenàries. L'escoltem.
La veritat és que les xifres són molt satisfactòries, ja que en 3 anys l'increment ha sigut d'estos d'un 700%. O sigui, era un únic molí a l'any 2008, Porta, el de la Galera, la finca Estalarion, que va produir oli d'oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. Aquest any passat ja van ser 4, se van sumar, en aquest cas, Montebre, de Santa Bàrbara, a Comón, d'Ulldecona i Alboredes de la Jana. I enguany s'incorporen 3 més, la cooperativa de Godall, la cooperativa de Càlits i la cooperativa Cérvol, que engloba els pobles de Traiguera i Rossell.
Tot i que encara queda algun molí que s'hi podria sumar, quedant pràcticament cobert tot el territori que forma part de l'inventari d'oliveres mil·lenàries. Jaume Antic recordava que el projecte pilot d'oliveres mil·lenàries també incideix en la importància de recollir les olives de l'arbre perquè produeix més qualitat.
Sí, a veure, primer de ser un oli extraverge, per tant, s'han d'acollir la gent. Però és que, clar, no només el mil·lenari. Van haver tot l'oli, si volem que tingui un valor, s'ha d'acollir. Potser aquí, en aquest territori, no hem estat massa acostumbrats, però aquesta és una de les coses que aquest projecte pilot vol ajudar a facilitar. Al fin i al cap, el que hem de dir és que tot això arranca d'un inventari. Ja fa anys que hi ha preocupació per la gent, que sap que això és un valor, que s'arranquen, i llavors el que vam decidir des de la Mancomunitat és fer un inventari. Per tant,
al territori hi ha 4.157 oliveres repartides per 18 pobles i concentrades a Ulldecona, Canet i la Jana, que formen part d'aquest inventari d'oliveres mil·lenàries. I de l'oli passem ara a la campanya de l'arròs, perquè Trànsit ha demanat als conductors extremar les precaucions pels treballs de la sega de l'arròs al Delta de l'Ebre. En té més informació per a les de Mute, Tomàs Ginestra.
El Servei Català de Trànsit ha demanat als conductors extremar les precaucions a les carreteres del Delta de l'Ebre i als seus accessos a partir del pròxim dia 10 de setembre i fins a la primera quinzena d'octubre, en motiu de l'inici de la campanya de sega de l'arròs, que suposarà la circulació d'un elevat nombre de maquinària agrícola, tractors amb remolc i màquines segadores per les carreteres del Delta. El Servei Català de Trànsit ha alertat de la necessitat de mantenir les distàncies de seguretat i maniobrar amb cautela a l'avançar. Les grans dimensions de la maquinària i la velocitat reduïda a la que transiten també aconsella reduir la velocitat en aquestes vies, especialment als trams de menys visibilitat per evitar topades i encalços. Les autoritats de trànsit preveuen que l'afectació d'aquestes activitats es mantinguin fins a la primera quinzena d'octubre, tot i que dependrà de les condicions meteorològiques. Les carreteres per les quals està prevista la circulació de transports agrícoles i que es veran més afectades pels treballs de la sega de l'arròs són la Nacional 340, variant d'Amposta, la C12, la TB3454, la TB3454A, la T340, la TB3409, la TB3451, TB3401, TB3403, TB3404, TB3405, TB3406 i TB3408.
Sortim ara a la Terra Alta perquè el president de la Diputació, Josep Poblet, visitava Pinell de Brai per inaugurar diverses obres fetes amb el suport econòmic de la institució intercomarcal. La Diputació de Tarragona contribuirà amb un total de 120.000 euros a la realització de la segona fase de les obres de restauració del celler modernista de Pinell de Brai, un dels edificis més emblemàtics de les comarques tarragonines, declarat bé cultural d'interès nacional. El conveni el signaven al mateix celler el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i l'alcalde de Pinell, Pere Martí, amb la presència del president del celler cooperatiu, Francisco Guarí. La primera fase de les obres de manteniment i conservació d'aquest espai, que es va portar a terme entre el 2003 i el 2004, ja va comptar amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Tarragona a través d'aquest acord. La institució intercomarcal referma la seva voluntat de contribuir a la preservació del patrimoni històric arquitectònic dels municipis i de la seva demarcació. Abans d'efectuar la signatura del conveni, Josep Poblet va inaugurar al municipi de la Terra Alta diverses obres realitzades amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona. Tots els treballs han estat subvencionats per la institució intercomarcal a través del Pla d'Acció Municipal. Per la seva banda, el president de la Diputació va manifestar que en temps de crisi, com l'actual, l'administració ha de saber optimitzar i prioritzar les obres i les actuacions a realitzar. En aquest sentit, Poblet deia que això és el que ha fet i està fent l'ENS intercomarcal, donant suport al projecte de restauració del celler cooperatiu de Pinell, conscient que aquest celler modernista és un símbol de Catalunya i que per aquest motiu hem de protegir un bé del nostre patrimoni. A l'acte hi van assistir, a més del president de la Diputació i de l'alcalde de Pinell de Brai, la Corporació Municipal, els diputats Pere Panisello, Joan Sabansa i Joan Josep Malràs, el diputat al Congrés Xavier Pallarès i els alcaldes de la Pobla de Massa Luca i Vilalba dels Arcs. I de la Terra Alta a la capital del Montsià, perquè l'Ajuntament d'Amposta ha adjudicat la construcció de les graderies del Parc Xiribecs a l'empresa Construccions Propa per un import de 177.755 euros. Les obres, que s'iniciaran en les properes setmanes, tindran una durada de 4 mesos. Segons informaven, l'emplaçament on s'ha de construir les grades i l'escenari a l'aire lliure es troba situat entre l'entrada sud-oest al parc al carrer Josep Terradelles, l'estany central al carrer Itàlia i ocupa una superfície de 7.063 metres quadrats. En les darreres setmanes s'ha portat a terme la plantació de 6 plataners paral·lels a les futures grades. Les graderies del Parc del Xiribecs tindrà una capacitat per unes 500 persones. Amb aquesta, la construcció de les graderies s'adjudica la darrera obra del conjunt del Parc del Xiribecs, un espai de verd de 51.376 metres quadrats i que conforma la zona verda més important de les Terres de l'Ebre. Actualment també es troba en construcció el bar i està també adjudicat el sistema d'enllumenat que quedarà definitivament instal·lat un cop finalitzades les graderies.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre serà un parlar per no callar.
empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar avui passem balanç a tots els actes de diumenge passat que es van portar a terme a la població amb motiu de la segona trobada de dones canareves i casenques organitzada per l'Ajuntament del municipi. Domènec Ramal, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de passar avui balanç a la celebració diumenge passat de la segona trobada de dones canareves i casenques. Una trobada que en va omplir d'activitat tota la jornada de diumenge, una activitat que en este cas s'encarregava d'organitzar la regidoria de la dona de l'Ajuntament d'Alcanar en col·laboració amb l'Associació de Mestresses de Casa i el Consell Consultiu de Dones d'Alcanar. Una jornada de la qual en passava balanç als nostres micròfons, la regidora d'aquesta àrea, Maribel Selma. L'escoltem.
Home, el balanç va ser molt positiu. L'únic que caldria recalcar una miqueta és que no va haver massa participació. Esperàvem que hi hagués més participació, ja que és una festa dedicada a les dones d'Alcanar i les cases. La veritat és que esperàvem que hi hagués moltíssima més participació. Però l'acte va ser un èxit total. Tota la gent que va vindre, totes les dones d'Alcanar i les cases van estar molt contentes de tot l'acte, començant des de l'homenatge que es va fer a la matrona Felisa Esteller, i després també va ser un èxit moltíssim, que inclús hi ha gent que ha dit que tenim que mirar de tornar-se a repetir el taller que es va fer de ioga, i després també estel·lar l'actuació de l'Amparo Moreno. També caldria recalcar que el dinar va ser molt bo, tothom va felicitar els cuiners, la presentació, tot, molt bé, molt bé, molt bé.
Tal com Maribel Selma comentava, una jornada molt completa, amb activitats tan diverses com l'homenatge a la senyora Felisa Esteller, en un acte en honor a la dona canareva i casenca per la seva trajectòria, en este cas, com a comare del poble. Al llarg de la jornada es van poder visitar dues exposicions, Dones Grans, Grans Dones, de l'Institut Català de les Dones, que a més, durant tota aquesta setmana trobareu també instal·lada a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat i una mostra dels treballs en realitat per les dones del municipi. Taller de ioga, dinar de germanó i el punt i final a la jornada el va posar el pregó show a càrrec de l'actriu Amparo Moreno i una sessió de ball que va posar el punt i final amenitzant la tarda de diumenge.
Seguim ara al municipi de la Ràpita perquè l'estació nàutica present en una nova campanya d'àmbit estatal. Des del 1 d'agost, l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita es promociona a nivell estatal en el marc de la campanya de la coneguda marca de xampú HS. L'estació nàutica de la Ràpita ofereix 3 de les 4 activitats d'aventura disponibles per la província de Tarragona. Ens informa Tomàs Ginestra.
La campanya es presenta en supermercats i hipermercats de tot l'estat espanyol i consisteix en premis per diverses categories, entrades de cinema, passis a gimnasis i classes d'esquí, i entre elles activitats aquàtiques i d'aventura, on l'estació nàutica de la Ràpita ofereix 3 de les 4 activitats disponibles per a la província de Tarragona. Les activitats consisteixen bàsicament en lloguer de caiacs i bicicletes al Delta de l'Ebre, les més populars i econòmicament assequibles per l'empresa per regalar-les a tots els seus consumidors. I és que la campanya ofereix més de 1.000 premis en total per tot l'estat. El públic objectiu són homes i dones urbans de 25 a 45 anys i de classe mitjana alta. La durada de la campanya es preveu d'un any. El llançament se va iniciar a l'agost del 2010 i finalitzarà l'1 d'agost del 2011.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Avui en la crònica esportiva hem de lamentar la mort de Jordi Pitarque. El jugador va morir ahir després de patir al matí 3 atacs de cor. El migcampista del Reus, Jordi Pitarque, va morir ahir a la nit després d'haver patit al matí al seu domicili 3 aturades cardiorrespiratòries. El jugador va ser traslladat cap a les 8 del matí en estat greu a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on va estar ingressat durant tot el dia. Ens dona més informació d'aquesta lamentable notícia Tomàs Ginestra.
En un principi, el seu pronòstic dins de la gravetat era reservat, tot i que des del seu ingrés havia estat en estat de coma induït.
Tot i això, el seu estat delicat obligava a tenir prudència i paciència abans de fer cap diagnòstic segur. Després de lluitar tot el dia a les 9 de la nit tocades, es va produir el fatal desenllaç que ha tenyit de dol la capital del Baix Camp i un altre cop tot el futbol català. El jugador nascut a l'Ampolla fa 23 anys va disputar diumenge amb el conjunt roig i negre i amb total normalitat el partit al Camp del Prat, que va acabar amb la derrota de 0-2. Va jugar fins al minut 74, quan va ser expulsat, i durant la resta del dia no es va queixar de cap tipus de molèstia. De fet, el diumenge al vespre va estar al cinema amb total normalitat, sense que res fes preveure aquest tràgic final. Ahir al matí, però, tot i aixecar-se del llit, Pitarque va patir la primera de les tres aturades cardiorrespiratòries i va caure desplomat al terra. De fet, diumenge al vespre va estar al cinema amb total normalitat, sense que res fes preveure aquest tràgic final. Ahir al matí, però, tot just aixecar-se del llit, Pitarque va patir la primera de les tres aturades cardiorrespiratòries i va caure desplomat a terra. Després que la família truqués als serveis sanitaris i l'assistissin i el reanimessin, al mateix domicili de l'Ampolla va tornar a partir una segona aturada. Va ser reanimat un altre cop i va ser traslladat urgentment cap a les 8 del matí a l'Hospital de la capital del Baix Ebre. Una expedició del Reus Deportiu formada pel tècnic Santi Castillejo, el president Ramon Alabart, el secretari tècnic Gerard Escoda i el jugador tortosí Javi Márquez es van desplaçar cap a Tortosa per conèixer de primera mà l'estat del jugador i donar les primeres mostres de suport a la família. Tots es van mostrar abatuts per la notícia, tot i que alhora esperançats que l'evolució fos favorable, ja que el temps corria al seu favor. A la tarda, quan va arribar a Reus, el cos tècnic es va reunir amb els jugadors, ja que hi havia entrenament previst, i després d'informar-los de la situació, els va comunicar que podien decidir lliurement marxar cap a casa o exercitar-se. L'equip, tot i l'abatiment general, i esperançat en un desenllaç positiu, confiat en la fortalesa del jugador, es va acabar entrenant i fins a la nit no va conèixer la fatal notícia. Part de la plantilla se'n va assabentar al pis de Pitarque, que compartia la capital del Baix Camp amb Benyet Alemany i Edu Vives, que es van mostrar destrossats per la mort del seu company. Alguns clubs catalans van reaccionar ràpidament a la tràgica notícia, entre els quals hi ha el Nàstic, històric rival esportiu del Reus, i el seu filial La Pobla. En la web oficial dels Grana, com en la del Sant Andreu i el Sabadell, hi havia una nota de condol per la mort de Jordi Pitarque. Aquesta era la segona temporada de Pitarque, conegut com Pita al vestidor de les files del Reus. El curs passat, el jugador, format a l'Ampolla, el seu poble natal, va disputar un total de 33 partits de Lliga i va marcar 6 gols. El conjunt roig-i-negre hi havia arribat procedent de l'Amposta, en les que als ordres de Frank Artiga també va ser una peça clau a tercera divisió. Les dues anteriors temporades, Pitarque va jugar amb la Pobla de Mafumet de Santi Goig i va assolir l'ascens a tercera divisió. Al llarg de la seva carrera, el migcampista de 23 anys també havia jugat amb el Tortosa, el Nàstic juvenil, a divisió d'honor i en categories inferiors, a més d'haver passat per l'Escola Esportiva Ebre.
L'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que les temperatures es mostren elevades i amb força xafogó, sobretot cap a la costa, avui s'enfilaran menys els termòmetres i és que els núvols es mantindran al llarg de tota la jornada. Encara amb força clarians aquest matí, hi ha hagut alguns petits ruixats al llarg d'aquesta nit matinada, n'hi ha, i a més en forma de tempesta, enfront de la costa catalana, però tot plegat a l'espera de que passi el gruix d'aquesta pertorbació, que sobretot farà amb l'aire fred que comporta en alçada que les nuvolades creixin amb força a partir de migdia i a la tarda, que és quan esperem que hi hagi més risc de pluja a qualsevol indret del país, de fet, però en definitiva creiem que seran més probables els ruixats i les tempestes, que localment poden tenir caràcter moderat o una mica intens a tot el terç nord del país i sobretot cap a l'interior, arribant en tot cas puntualment cap a la costa de cara al vespre. Les temperatures, tot plegat, doncs el que dèiem, ja s'enfilaran una mica menys que ahir, però haurem d'esperar demà a que l'ambient sigui menys càlid i menys xafuós a la costa. Pels propers dies, de fet, l'ambient serà més de setembre, amb una calor molt moderada, matinades fresques, dimecres concretament amb moltes més estones de sol, però encara amb risc d'algun ruixat, sobretot a la tarda al nord-est del país, i el temps més estable podria doncs arribar en dies posteriors amb una tendència fins i tot que el termòmetre torni a enfilar-se de cara al cap de setmana.
Fins aquí aquest resum d'algunes de les notícies més destacades de la jornada. Per part nostra, res més. Els deixem a partir d'ara des de la seva municipal i els tornem a emplaçar, com sempre, demà dimecres. Tornarem a estar aquí a oferir-los l'actualitat amb les Emute. Fins llavors.